Un mestre que intenti ensenyar sense despertar el desig d'aprendre en l'alumne és com un ferrer intentant forjar un ferro fred. Horace Mann.
La canalla cada puja cada cop més espavilada. Segur que aquesta frase l'heu sentit més d'un cop, si no és que l'heu dit vosaltres mateixos. I sí, és veritat, cada cop sembla que neixin més ensenyats i fins i tot que madurin abans sexualment. Però això no vol dir que no tinguin dubtes i que no necessitin bons mestres.
De Maria de la Pau Gené. Programa número 310. Mama, tu per què no tens tita? Parlar de sexe a casa.
Parlar de sexe no és fàcil. No ho és entre adults, si no és que tenim una confiança màxima, o si no és que ens dediquem precisament a fer un programa diari sobre sexualitat. Per nosaltres és el pa de cada dia, però en general no és fàcil. I encara ho és menys quan són els fills, nebots, nets o fills dels amics els que ens fan preguntes com ara: tu per què no tens tita? O què vol dir homosexual? O aquella clàssica de d'on venen els nens? Satisfer la curiositat natural sense donar més informació de la que el nen pot assimilar no és un equilibri fàcil. I encara menys si tenim en compte que aquestes preguntes posen especialment nerviosos els adults. Els posen en guàrdia, amb por de fer passos en fals o de crear traumes innecessàries. Per què ens fa tanta por parlar de sexe als fills?
Línies obertes amb les mil i una nits. Correu milyunanits@catradio.cat. Facebook i Twitter del programa @milyunanits. I el telèfon 93-201-7474.
Helena Crespi, bona nit. Com
bona
estàs?
Nit. Molt bé.
Doncs nosaltres també, encantat de tenir-te aquí. L'Helena Crespi acaba de publicar un llibre que avui es convertirà gairebé en la nostra bíblia, la bíblia del programa d'avui.
Quina responsabilitat.
Es diu Parlam de sexe a casa, guia per una bona educació sexual i efectiva, i el publica Eumo Editorial. Helena, quan diem a casa, ens estem referint als fills, és clar, no converses sexuals entre parelles adultes.
Exacte, és de pares a fills o quan els fills pregunten als pares.
Helena Crespi és psicòloga, sexòloga, subdirectora de l'Institut d'Estudis de la Sexualitat i la Parella i treballa sobretot amb adolescents, parelles i famílies. Gràcies per ser nosaltres avui i sobretot gràcies pel llibre, per l'aportació de la Bíblia del programa d'aquesta
nit. Esperem que ajudi, esperem-ho.
És un llibre, per cert, que has escrit perquè t'ho demanaven o t'ho has dit que calia fer?
L'editorial Eumo estava buscant algú que escrivís sobre aquesta temàtica i quan van parlar amb mi per veure qui ho podia fer, doncs vaig oferir l'institut per fer-ho. Havia de ser un tàndem Pere Font a Helena Crespi, però finalment, per motius de temps, va ser una Helena Crespi i prou.
I per què costa tant parlar de sexe amb els fills? Segurament és més fàcil parlar de guerres, de malalties, fins i tot d'altres coses, entre cometes, que realment sí que són dolentes. No, el sexe no és dolent, òbviament. Més que de sexe, és més senzill. Per què?
Doncs perquè estem parlant d'una cosa que és íntima i a vegades confonem, i la paraula sexualitat com que és algo íntim espanta molt, però el que no hem d'oblidar és que estem parlant d'educació afectiva i sexual. És a dir, la paraula grossa aquí és educació i estem en el món dels afectes i la sexualitat forma part d'aquest món. I per parlar amb els fills no hem d'explicar res personal, tampoc, però hem d'ajudar-los a que tinguin eines, i això és el que no s'acaba d'entendre encara.
Adolto Benya, molt bona nit.
Hola, bon vespre.
Benvingut també tu al programa. Escolta, en altres ocasions ja ens has dit que tu a casa d'informació sexual no en vas tenir gaire.
Gens.
Quan eres petit, gens. Eren altres temps, com s'acostuma a dir, no?
Molts altres temps. Sí,
sí. D'acord. La informació la vas treure de la colla, dels amics.
Bé, més que de la colla, del carrer. De diversos carrers. I com jo vaig créixer en àmbits rurals i en àmbits urbans diversos, doncs em vaig recollir molta informació.
I com a pare, tu has seguit el mateix esquema que vas rebre tu com a fill o l'has variat?
No, perquè jo vaig tenir els fills tard i tingueu present que ara fa ja potser més de 40 anys que les criatures reben educació sexual a l'escola.
No sé si tant.
Sí.
La informació sexual, sí, educació, no sé.
Sí, les dues coses. Des de finals dels anys 60, començaments dels 70, a les primeres escoles d'estiu de Rosa Sensat, que jo hi vaig anar, ja ensenyaven els mestres a com fer informació i educació sexual a l'escola.
Ara l'equip, el Jaume, la Nàdia, em diuen que ells no em van tenir d'educació sexual.
No gaire.
No. Bé, avui...
I per tant ja feien preguntes pertinents quan les fan.
Clar.
Sí, sí.
Clar. Per tant ja anaven... Ja sabien que volien preguntar,
exacte,
no?
Exacte, sí.
Avui volen donar eines per saber com encetar i desenvolupar converses sobre sexe amb els fills, amb els nebots, amb els nets o amb els cosins més petits. No és fàcil, però segur que ens en sortirem.
Muntatge musical, Jaume Lara. Guions, Sílvia Andrés i Anna Ayala. Producció, Nàdia Roig. Veus, Dolors Martínez i Joan Anton Ramoneda.
Sincerament, no recordo que ningú em convidés a seure'm per parlar de sexe. Tot el que vaig arribar a saber ho vaig aprendre a l'escola o m'ho van explicar els amics. Si els meus pares me'n van dir alguna cosa, no me'n recordo. L'única cosa que recordo d'una manera molt vívida és aquella noia fàcil de l'escola explicant-me en què consistia una relació sexual. Em va impactar moltíssim. Sexe pur, Dead Young.
Elias, benvingut.
Bona nit.
Tot el programa, bona nit.
Gràcies per convidar-me una altra vegada.
Saps que m'encanta que venguis, eh?
I a mi m'encanta venir.
Escolta, Xavi, bé, tu ets periodista, treballes al programa Els Optimistes, que els nostres oients ja saben que aquest any té com a protagonistes els alumnes de l'Institut d'Arreu de Catalunya. Uh-huh. Temps enrere havies treballat al programa de ràdio Flashback, Prohibit als pares.
Sí, senyor.
Va ser allà on us vau conèixer amb l'Helena?
No.
No, ja us coneixeu d'abans.
De petits.
De petits. De molt petits.
Anàvem a escola junts.
Tota la vida, vaja. Podem desvelar l'edat que tenim, no? Aquest any tu ja n'has fet 34, sí. Jo encara els he de fer, per tant que posem que ens vam conèixer quan teníem un o dos anys.
Imagina't.
És a dir, que ja fa uns quants anys. Abans de començar aquesta tertúlia, deixa'm que li digui a l'Adolf que corroboro el que diu l'equip de les Mil i Una.
Que tu tampoc no t'explicaven gaire cosa.
Poca informació sexual hem tingut, a part del llibre de socials, de les imatges dels aparells reproductius, i poca cosa
això,
més,
Això és molt,
Bueno.
Comparant. Sí, si feia comparacions, sí, però en realitat... Jo
poca informació
poca
sexual.
Poca cosa, no? Voltros, Xavi i Helena, recordar una mica què era el programa i de què anava Prohibit els pares.
Prohibit els pares era un programa que es feia a Ràdio Flashback les nits de dilluns a divendres.
Sí.
El fèiem doncs a dues de la matinada. L'Helena venia a la primera hora del programa i era un programa adreçat bàsicament al públic adolescent on intentàvem, i moltes vegades ho aconseguíem, resoldre precisament els dubtes sexuals, entre altres coses que tenien els joves. Érem el pont de comunicació, intentàvem donar-los un cop de mà, no només a nivell sexual, sinó en molts altres àmbits, i cada nit doncs, obríem les línies i deixàvem que la veu dels joves del país s'expressessin lliurement i, sobretot, sense pèls a la llengua. És a dir, parlant de forma col·loquial, com ho fan ells habitualment doncs, a classe, a l'escola, fora de l'escola, amb els amics o al bar.
Jo havia atrapat el meu fill petit.
Ah, sí?
Enganxat.
Ah, sí?
Que bé. El teu fill em cau bé.
Quin èxit. Però, Adol, tu vas atrapar el teu fill petit. Però si tu, quan eres adolescent, haguessis tingut l'opció de que hi hagués un programa de ràdio com aquell, potser hauries trucat, és massa vergonyós.
No, però no és per vergonya.
No hauries trucat?
No, de cap de les maneres.
Per què?
No. T'haguéssim rebut, també.
No se m'acudiria mai trucar en un programa de ràdio.
Bé, però quan eres adolescent pot ser diferent, no sé.
No, jo penso que era exactament igual que ara.
També et dic que al programa hi havia molt el que jo definia com voyeur radiofònic, És a dir, aquell que escoltava molt els que trucaven i a veure què era el que explicaven, no?
També. Aprendre del que els altres s'atreveixen a demanar, no?
Exacte.
Jo tinc bastanta informació del vostre programa.
Sí?
Home, clar.
Per fi. En aquell programa en què van coincidir en Xavi i l'Helena hi passaven coses com aquesta.
Clàudia, bona nit.
Bona nit.
Clàudia, tinc a l'altre costat del telèfon en Guillem. Guillem, bona nit de nou.
Hola, bona nit.
I l'Albert. Albert, bona nit de nou. Bé, Clàudia, l'Albert aquesta nit us ha volgut enredar tots dos perquè... Clàudia, tu t'agrada l'Albert?
Sí.
T'agrada l'Albert. Albert, t'agrada la Clàudia?
Sí.
Bé. A mi m'han dit que avui us heu fet un pico. Això és cert o no és cert?
Sí, és cert.
És cert. Molt bé. Albert,
sí.
Per què no fas el pas de demanar-li en directe a través d'aquest programa de ràdio a la Clàudia a veure si vol sortir amb tu.
No, és que no sé.
Que no li has demanat per sortir una noia?
Sí.
Bé, i com li has demanat?
Per preguntar-li si vol sortir amb mi.
Doncs pregunta-li a la Clàudia, no és tan complicat?
Ja, ja. No sé, si vol sortir amb mi.
Això era el més suau, que s'escoltava el programa.
Això és molt divertit, l'entonació dels dos, la manera en què fa la pregunta l'un i el sí de l'altre.
Pobrets. Però mira, al final s'envalentonaven i jo crec que els ajudava molt a fer aquests petits passos que a vegades no s'atreveixen a fer els nanos adolescents, que és allò de dir, va, una empenteta, no? Aquella inexperiència de la vida.
Va,
arrisca't, home, arrisca't.
Atreveix-te. De tota manera, clar, pel que vaig, no eren només consultes de tipus sexual, sinó també de tipus afectiu, en aquest cas, no? De relacions, també. En certa manera, feu el paper de germans grans que fan l'empenteta aquesta?
Sí, una mica, no? Però intentant... Clar, aquí hi havia com una mica el paper d'en Xavi, de l'Elisenda Carot, que estaven una mica més en plan juarguistes. Jo també, però jo havia de posar una mica de seny, també.
Havies de posar ordre. Clar,
si parlaven de sexualitat i d'afectivitat, com a mínim donar una resposta que dins també del seu llenguatge fos algo, doncs, una mica més responsable i empenyent a que fessin el que volguessin, però de manera responsable, no? I, bueno, era molt divertit.
Clar, érem germans, així que és cert que... Bé, germans, inclús jo m'atreviria a dir que en algun moment pares.
Sí,
és a dir, sempre ho dèiem, el programa és allò, el programa que no s'atreveixen a fer les altres emissores, jo faria coma i els pares, no? El que no pregunten, els pares. Ho feien i utilitzaven aquest programa, jo crec que, a part de la bogeria i de les històries que vam tenir, vam fer 670 programes durant 3 anys.
Déu-n'hi-do,
va passar de tot, però sempre hi havia un objectiu molt clar, que per això vaig afegir l'Helena a l'equip, que era sobretot, ens en vam adonar de la mancança que hi havia precisament d'informació sexual entre la gent més jove, i jo crec que, tot i aquesta bogeria, sempre teníem un objectiu, que era informar i intentar donar un cop de mà a la gent jove, qui més ho necessitava.
I tant, i tant. I de fet, la desinformació, en certa manera, continua. Continua a vegades en joves i en no tan joves. Però, clar, Les Mil i Una Nits, ja sabeu que és un programa molt diferent del Prohibit als Pares, és evident. Nosaltres ens adreçam més als pares que als fills, diríem. Nosaltres ens adreçam més als adults que els nens. Però tu, a qui creus, Helena, que li costa més encetar converses d'aquest tipus? Els pares o els fills? O depèn de l'edat que tinguin, pares i fills?
Possiblement depèn de l'edat, però segurament els fills sempre estan amb els dits creuats de, per favor, que els meus pares no se'ls hi acudeixi dir-me res. I els pares sempre estan amb aquell sentit de la responsabilitat d'els hi he de dir alguna cosa.
Perquè no sigui dit que jo no els he informat de res.
Exacte.
No?
Possiblement costa més als fills, perquè no volen que els seus pares els hi parlin un tema d'aquest tipus. Però els pares els hi costa menys, però no gaire menys. Costa força a tothom.
Adolf, de vegades els nens són difícils, són una mica murris a vegades, no? I demanen precisament als pares allò que saben que els farà estar incòmodes. Pot ser només per algú incomodar-los, perquè potser la resposta ja la saben, o no?
Segurament. Plantejat així, sí.
Xavi, el programa Els Optimistes segueixes en contacte amb els adolescents.
I tant, ara et diré, no me'n desfaig, no. Segueixen a mi.
Segueixen a tu. Suposo que els alumnes dels instituts ara no fan preguntes de sexe o de relacions. O sí, també.
No me'n fan, és evident que no me'n fan com el PAP, perquè no és tampoc l'ambient, ni la ràdio, ni el moment. És un programa blanc d'una o dues del migdia a Catalunya Ràdio. Jo els hi estiro, els intento estirar una mica, però com que tampoc el Prohibit als Pares no hi havia contacte visual, era tot a través de la ràdio, i molts ja estaven acostumats a escoltar-nos cada nit. Jo crec que els nanos joves adolescents es tallen molt quan tu directament els hi fas alguna pregunta, com tens nòvio, i jo moltes vegades els hi faig la doble pregunta, que més tard també podem parlar-ne de... Tens nòvio o nòvia, no? Ja automàticament ja els faig aquesta doble pregunta.
No dones presentar res.
No, perquè no s'ha de donar... De fet, no s'ha de donar mai res.
Evidentment.
I moltes vegades riuen i els dic, però no passa res, però no parlem de sexe. En aquest cas, no.
Evidentment, Helena, no és el mateix parlar de sexe amb un nen de 2 anys que amb un de 5, un de 15, no? Un de 15 ja és més grandet. Cada edat té la seva curiositat, els seus dubtes, les seves preguntes, però sí que és important respondre exactament allò que ens preguntin, és a dir, no anar-se'n, és a dir, no escapar d'estudi, no fugir d'estudi.
És molt, molt important, perquè, clar, en el fons, quan un fill s'atreveix a fer-te una pregunta, és que li ha donat voltes. Quan és petit, sobretot, és que té curiositat i no ho fa amb la mentalitat de l'adult. I el que volen és que em responguis a aquesta pregunta. Llavors, nosaltres hem de contestar amb la màxima normalitat del món allò que ens està preguntant, sense inventar-nos grans històries. Tampoc un nen de 5 anys et vindrà a preguntar coses que et pot preguntar un de 15.
Està clar que no, però potser un d'avui sí, eh?
Bueno, potser has sentit alguna cosa, però et vindrà a preguntar, llavors tu has de fer la resposta.
D'on venen els nens? Segur que t'ho vindrà a preguntar.
Segur. I això, a més, es pot respondre amb tota la naturalitat
de
del
París,
món.
De París, de tota la vida.
De París, evidentment. Porta la cigonya, no? Està claríssim. Però és veritat, encara avui en dia ens inventem grans històries, no? Per respondre aquesta pregunta quan és tan senzill com dir, doncs, que el pare i la mare...
El llibre ho expliques molt bé,
sí,
eh?
Tal qual.
He llegit l'exemple, hi ha dos exemples que poses,
sí.
I el que, bé, el que tu aconselles, no?
Sí.
Explicar-ho molt clarament, no? Però, clar, tu el llibre, i de fet, quan en parles sempre, uneixes en un mateix pack, per dir-ho d'alguna forma, educació sexual i afectiva,
tal
sempre.
Qual. Sempre.
Clar, si només els parlam de sexe, si ho deslligam de la part afectiva, què passa? Que ens estem quedant coixos o què?
Clar, i sobretot quan estem parlant de la canalla, és important que vegin que la sexualitat està vinculada als afectes. Llavors, un cop siguin adolescents i un cop es submergeixin ells ja en el que és el món de la sexualitat compartida, ja veuran que hi ha altres opcions i els pares també podem explicar-los que hi ha altres opcions. Però quan un nen et pregunta d'on venen els nens, clar, la resposta està vinculada al món dels efectes, perquè una o dues persones decideixen ser pares, ser mares, i aquí l'amor hi està completament enganxat, no? Llavors, això és el que ens dona el cos que potser un pare o una mare necessita per poder respondre aquesta pregunta.
Sí, està clar. Però si no som pares ni mares, si som tiets, avis, perquè a vegades els avis també els toca haver de contestar alguna pregunta, no? O som els cosins grans, per exemple, no? I un nen o una nena ens ve i ens fa una pregunta així com... d'aquest tipus, eh? Què vol dir la paraula orgasme? Què faria?
Què li dius?
Que li diria, abans, Helena, abans, la Dol, que ens està mirant amb aquesta carona que posa ell, tu què li diries a un nen que et digués tiet? Què vol dir això d'orgasme?
Vol dir un estornut de relació sexual òptima.
No entendries res, te n'adones, això.
Però li hauria respost la pregunta.
Sí.
En el fons, no?
Sí, sí, sí.
Clar, es pot contestar tal qual, no? No cal explicar grans coses, però es pot dir que des de les pessigolles, des d'un estornut de plaer, el que sigui, però no cal ni evitar la pregunta, perquè com més l'evitem, més ganes tindrà de saber.
Si no és un fi nostre, com en el cas que ara comentàvem, no li hem de dir que t'ho expliqui el teu pare o la teva mare.
Pots tenir aquesta opció.
Delegar.
Pots tenir aquestes funcions.
Clar, funcions.
Aquí el problema és que segurament, com que és un tema que tots vivim, encara és molt tabú i és com molt perillós, a veure què contesto. Si tothom ho visqués amb naturalitat, que no és el cas encara, no hi hauria cap mena de problema que tu poguessis contestar. Evidentment, si no és el teu fill, has de donar la informació justa. Segurament són els pares els que han de donar
la informació. No tens l'obligació de, diríem, donar-li la resposta educativa completa, en
tomates,
no?
Però apuntar una mica potser sí.
Sí,
I llavors els pares ja acabaran de rodonir. Però pots respondre una mica.
Em deixeu dir una cosa?
I tant.
Totes les que tu vulguis, sí. Ja ho saps. No me faltaria.
És que no es viure mai amb naturalitat, això.
Clar.
Això ja m'has dit
mai.
Alguna altra vegada.
Molts cops.
Perquè és tabú,
i ho vaig repetint i repetint. I aquest tabú no acabarà mai. Perquè l'Helena ho ha explicat just a la primera fase. Ha dit, el sexe és una cosa íntima.
Exacte.
Íntima, privada i personal. De fet, és més íntima, més privada i més personal que fer les necessitats fisiològiques.
Sí.
Sí.
És a dir, és més reservat, això, que l'anar a orinar o anar a defecar.
Mm-hmm.
I clar, quan resulta que estem muntats així, fabricats així, per requeriments biològics, aquesta pretensió de que arribarà un dia que tothom en parlarà amb naturalitat i serà una cosa oberta, doncs no.
Però no és més com es parla,
Adolf. Això no succeirà mai.
Clar, però jo penso que aquí la naturalitat, l'important... I es tracta de conservar la privacitat de les persones, la intimitat de les persones, però poder-ne parlar...
Amb un to
normal, com quan parlem de menjar pomes, doncs...
No, en això s'ha fet un guany immens.
Totalment d'acord.
Però l'aspiració de que serà una conversa exactament igual que qualsevol altra... té un punt d'absurditat, eh? Perquè va en contra d'aquesta necessitat de privadesa que per les qüestions més fisiològiques, doncs els humans tenen requeriments.
Sí, però
i estan gravats allò a foc.
Sí.
I continuaran gravats a foc durant mil·lennis i mil·lennis i mil·lennis i mil·lennis i mil·lennis.
I ha de continuar sent íntim. Ha de continuar sent íntim.
Lluny, jo no ho veig tan lluny, eh? Jo crec que hi ha hagut molts factors externs que ens han fet precisament ser com som. És a dir, recordem èpoques...
Mireu què us ha passat. Jo us he dit, des de fa 50 anys que es fa educació i informació sexual a l'escola.
Però... I el resultat... Ui, ara ja diu 50, abans havies dit 40.
Entre 40 i 50, entre 40 i 50. He parlat de finals dels 60, començaments dels 70, eh?
Sí.
Això passa dels 40, atenció, eh? Doncs bé, malgrat això, hi ha països que fa més de 50 anys, llegia fa poc temps un estudi suec que ells fan educació sistemàtica, a més molt ben feta a l'escola, des dels anys 50.
I tant, a Suècia és un exemple.
I des dels anys 40. I en canvi la gent cada vegada està més desinformada. Constaten que les criatures i els adolescents cada vegada donen mostres d'una informació sexual pitjor.
Però això no va en contra el que sigui natural o no. És a dir, l'adolescència, a més, jo crec que és una etapa que implica que no fem les coses bé. Estem en el camí de ser adults, ens hem d'equivocar, i en matèria de l'amor i de la sexualitat també ens hem d'equivocar. Llavors, això, evidentment, els adolescents s'equivocaran, els adults ens equivoquem en aquest tema. Per tant, sí que és impensable arribar a un moment en el que tot funcioni a la perfecció. És impossible. Però, cada cop més, a les cases, cada cop es parla més amb naturalitat d'aquest tema. No ho veurem, parlar amb naturalitat. No. Tothom, és impossible. I nosaltres no ho veurem. Però jo crec que s'estan fent feines molt interessants.
Però sobretot per aquesta qüestió, perquè hi ha un requeriment de privadesa.
Clar.
I d'intimitat, perquè forma part de la trajectòria individual que cadascú s'ha de treballar i s'ha d'aprendre i no ha de comunicar,
sí,
perquè al costat hi ha la competició de com et va quedar a tu, clar, en relació amb els altres. I això no ho pots obrir.
No,
en
clar,
absolut.
L'espai reservat íntim hi ha de ser sempre.
Veure,
sempre hem de guardar una caixeta per nosaltres.
Això està, sí. Xavi, però pot ser, i aquí hi ha hagut un canvi, quan tu eres petit, o encara més quan ho eres tu, Adolf, calia que algú et parlàs de sexe, que te'n parlàs, perquè si no, tu no te'l trobaves enlloc. És a dir, no te'l trobaves fàcilment, no?
No, i és el que comentem, no hem tingut la informació necessària, ho hem hagut de buscar en tot
cas. I tampoc no te'l trobaves fàcilment amb al·lusions a la publicitat,
no,
o a la televisió,
no.
O al quioscos, no? No te'l trobaràs de la mateixa manera que ara. Però ara algú podria pensar que no cal explicar res de sexe als nens perquè se'l troben per tot arreu. Tu què en penses d'això?
Que és un greu error, perquè de fet la informació que hi ha, jo crec que és molt millor la informació directa, en aquest cas un pare, inclús diria un germà, un cosí, algú proper que hi hagi confiança, que no aquesta informació massiva que moltes vegades el que fa, jo crec, és mostrar clichés i estereotips, que moltes vegades els nanos creixen amb aquesta informació, no et diré que potser no és veraç, però sí que bastant falsejada, no? Que hi ha moltes coses que realment no són reals i els nanos després pugen, doncs això, no? Pensant-se que el sexe ha de ser d'una determinada manera, les coses funcionen així per tot el que han rebut, doncs, d'internet. Posem internet ara, que és el mitjà més directe que tenen els nanos per informar-se. I crec que això després comporta, doncs, que pugin amb uns estereotips i uns clichés que es fotran la trompada perquè després veuen que això poc té a veure amb la vida real.
I, Helena, hi ha una cosa que és evident, i és que el que els fills vagin a casa serà el seu model. És a dir, el comportament afectiu dels pares, si tenen una... És a dir, si s'abracen en naturalitat al seu davant, si es fan petons, si discuteixen molt, si s'escridassin, ja no parlem de si hi ha maltractaments i altres històries, que això ja, sí, tot és traumàtic, molt traumàtic. Però, clar, la relació de parella que un nen vagi a casa segurament serà el seu model, el seu referent el dia de demà, de com són les relacions efectives.
Sí, en el fons els pares el que acabem fent és predicar amb l'exemple, no? El que fem o el que deixem de fer, doncs marcarà el que aprenen o no aprenen correctament els nostres fills. L'Adolf deia que a casa no n'hi van ensenyar gens, però segur que gràcies al que no li van dir també es va fer les seves idees i va ajudar a acabar de crear i construir el seu concepte sobre què era la sexualitat, no? I en el fons, els nens, el primer que veuen a casa, doncs són uns pares que poden ser el referent de què és ser home, què és ser dona, què és ser pare, també, què és ser mare, què és ser parella. I en el fons, si això de la sexualitat és molt llunyà o molt fred, molt distant, o al contrari, és una cosa que es viu amb naturalitat, no? I això llavors marcarà el com la canalla més endavant viurà la seva pròpia sexualitat.
Adolf, això que acaba de dir l'Helena, és que voldria que en parlessis tu també, perquè el seu llibre ho explica. Ella diu... es fa educació sexual i efectiva tant si es parla obertament de sexualitat, que és el que ens acaba d'explicar, com si és un tema tabú dins de casa. És a dir, tant si se'n parla com si no, estan transmetent un valor. Estàs d'acord amb això?
Sí, perquè això se'n diu aprenentatge per observació. i s'aprèn allò que es veu i allò que no es veu, allò que es deixa de veure. Sobretot perquè encara vaig més lluny. Des de fa 100 i pico d'anys, la gent té l'oportunitat de veure quotidianament, no únicament tal com es comporta la parella més propera, que són els pares i els tiets, sinó centenars d'altres al cine, a la tele, sí, a les sèries, que mostren unes vides alternatives, algunes coincidents i d'altres totalment diferents i d'altres extraordinàries diferents de les que veu a casa cada dia.
I són una gran influència.
I ho integra tot. No únicament allò que té més proper. És a dir, que hem de deslliurar també els pares de molta càrrega, perquè ara l'oportunitat de l'aprenentatge observacional és immensa.
Sí, està clar, això també és veritat. Xavi, tu no ets pare, però també trobes eines útils al llibre de l'Helena. Útils exactament per què?
Doncs perquè no sóc pare, però sóc tiet.
Ah, clar. Doncs,
sí. I crec que, com estaves comentant, sí, no? Moltes vegades els nanos, jo amb els meus nebots tinc molta confiança. No? Ara un en té 10, el meu nebot en té 10, la meva neboda en té 5. Estan en etapes diferents, però segurament amb la confiança que hi ha, jo crec que tenim molta proximitat, és possible que en algun moment em vinguin a preguntar alguna cosa que no s'atreveixin a preguntar-li la meva germana o el meu cunyat.
Segurament, sí.
I quan jo vaig llegir el llibre de l'Helena, a part de que crec que és un llibre fantàstic, i no és perquè l'Helena sigui amiga, no, perquè crec que faltava una guia pràctica per llegir-te-la i bàsicament per aprendre, no?, un aprenentatge personal, perquè per aquest greu problema que hi ha de comunicació de pares a fills o de tiets a fills, i si algun dia el meu nebot em ve i em fa alguna pregunta que segurament me la farà...
Li trobes estar... el llibre de l'Helena.
Ja el tinc memoritzat. Però sí que és cert que és un llibre d'aquests que segurament estic convençut que molts pares, ho vam dir a la presentació que vam fer amb l'Helena Vic del llibre, és un d'aquells llibres que tens a l'estanteria i que vas agafant de tant en tant perquè en algun moment de l'etapa del creixement del nano el tornaràs a rescatar i tornaràs a llegir allò, perquè és una manera d'encarrilar els dubtes o consultes que tinguin els peques. No sóc pare de moment, però sí que sóc tiet.
Com que has llegit el llibre,
sí,
ja, i a més dius que te'l saps de memòria,
sí,
tu ja saps que cal evitar paraules com cuca, patatona, floreta,
sí, sí, que...
pistoleta... S'han de dir les coses pel seu
pistoleta
nom.
Pistoleta amb el teu accent queda molt bé, també t'ho he de dir, eh?
Però vaja, s'han de dir les coses pel seu nom.
Sí,
però
sí,
per
home.
Què?
Perquè sí,
perquè
per de la poma no li dius, no sé, no li dius rodoneta verdeta, no? Doncs escolta'm, del penis se li diu penis, de la vulva se li diu vulva, i els pits se li diuen pits, no? És que queda com una... És que ja creem un prejudici de comunicació a l'hora de disfressar els noms reals que tenen les coses de sexe.
Del penis, no? Del penis se li diu penis des de fa 25 anys.
Sí, però quan tu parles
no,
amb un...
No se li havia dit mai però penis, del,
quants,
penis. Eh?
Quants pares sents pel carrer, ai, la cueta o la pistoleta o la... És que no, totes sí, són com diminutius... d'allò, ai, 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 no li diguem penis a veure si el nano li agafa un trauma. O no?
No, perquè... això seran els pares moderns, allò, desconcertats, no?
Els pares moderns, els pares d'avui en dia.
Però els pares antics li havien dit pito, o la mangala, o la cigala,
sempre
sense cap mena de problema.
Però no,
sense
canvia,
cap mena de problema, atenció.
Sempre es canvia el nom dels sí, genitals. No sí, passa gairebé amb
de
cap altra
manera,
part del cos.
De tota manera, si veiéssiu a Mallorca la quantitat de paraules
veure,
que hi ha...
Digue'n una, digue'n sí, una.
Moltes.
Pensa-te-la, pensa-te-la. La millor,
moltes,
per
sí,
això.
Una. Estan posant molts elements al damunt d'aquesta taula i si no vigilam, se'ns barrejaran i s'acabaran desendreçant. I ja sabeu que jo sóc molt ordenada. Així doncs, fem una petita pausa.
Hem desendreçat les filles.
Recapitulant i tornant tot seguit.
Tens més de 18 anys, ets atrevit, t'agraden els reptes i, sobretot, tens ganes d'escapar-te tot un cap de setmana a una ciutat europea. Estàs de sort. A la tribu de Catalunya Ràdio regalem cada setmana 2 bitllets d'anada i tornada a una ciutat europea. Envia un correu a latribu@catradio.cat amb nom i telèfon de contacte i vine a concursar amb el Marc Giró. Cada tarda de 4 a 7 escoltes Xavi Rossinyol a la tribu de Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio. Oh, si vens a casa, ens banyarem a la piscina.
Vine a sopar a casa.
Vine a jugar a casa meva.
Platges per jugar, camins de ronda, parcs naturals, vinyes i muntanyes per passejar i una gastronomia única per tastar. I tot a casa. Catalunya és casa teva. Busca'ns a catalunya.com. Agència Catalana de Turisme, Generalitat de Catalunya.
Entre nosaltres.
Uneix-te a la primera jornada participativa sobre qualitat de vida i càncer de mama organitzada per l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Descobreix més de 50 activitats al teu abast.
Consulta tota la informació a entrenosaltres.org. El 6 de juny tens una cita al recinte modernista de Sant Pau.
Entrada gratuïta.
Línies obertes amb les mil i una nits. Correu milunanits@catradio.cat. Facebook i Twitter del programa @milunanits. I el telèfon 93 201 7474.
Avui amb la sociòloga Helena Crespi, el periodista Xavi Canalies i el psiquiatre Adolfo Benya estem intentant donar eines als pares, mares i tiets perquè puguin parlar obertament de sexualitat als fills, tinguin l'edat que tinguin.
Primero quería decirles que es un placer tener a Manny en clase de arte. Tiene mucho talento, pero...
¿Podemos pasar a qué ha hecho mal?
Tenemos un problemilla.
Te lo dije.
Manny parece sentir fascinación por el desnudo femenino.
¿Y qué? Es un romántico.
Bueno, estos son sus dibujos de las últimas semanas.
Anda, mi madre.
Había más, pero creo que el bedel se los llevó a casa. Miren, yo soy artista, soy liberal. Pero algunos padres se han quejado. Bueno, las madres.
¿Habrá aprendido eso en el colegio? Porque tenemos filtros en el ordenador y he tirado todas las revistas de Jane.
No sé de qué está hablando.
Es imposible que el pequeño Manny haya visto estas cosas en nuestra casa.
El tal Manny, certament, estava obsessionat pels pits femenins. I la seva mare no veu que molt probablement la inspiració l'ha tret d'ella mateixa. És a dir, del seu pit voluminós, del seu escot generosíssim. Era un fragment de la sèrie Modern Family, una comèdia sovint molt àcida, que segurament reflecteix força bé el món real. Carme Sánchez, molt bona nit.
Hola, bona nit.
Carme, tu ets sexòloga i a més també ets mare.
Sí.
T'ha passat mai que a l'escola et cridassin l'atenció perquè el teu fill era massa espavilat sexualment, o no?
No, el que sí que m'ha passat és que el meu fill doncs un dia va venir una mica enfadat a casa, sí? Perquè els havia tocat fer doncs els òrgans reproductors i doncs el professor o el mestre que li havia tocat s'havia deixat una cosa important, però ell va aixecar la mà i li va dir, li va explicar tots els òrgans sexuals de la dona i va aixecar la mà i li va dir, escolta'm, diu, t'has deixat una cosa, t'has descuidat una cosa que la meva mare diu que és molt important. I el profe va dir, quina? El clítoris.
Com es nota que les vas educant bé, aquest noi?
I llavors a sobre li va dir, diu, i si vols, bé, la meva mare ho explica, no tinc cap problema. Vull dir, jo li anava dient, no, tranquil, el mestre ja ho ha fet bé, bueno, que has de fer, no? Però sí que és veritat que s'havia descuidat, clar, havia explicat...
És que és el gran oblidat, Carme, ja ho saps. Per sort, en aquest programa el reivindicam molt sovint, també ho saps.
Ja ho sé.
La Carme Sánchez, a part de ser molt bona amiga del programa, psicòloga clínica, sexòloga i és codirectora de l'Institut de Sexologia de Barcelona. Aquí a l'estudi, Carme, tinc l'Helena Crespi, que ha escrit un llibre en què advoca per erradicar el concepte d'educació sexual i canviar-lo pel d'educació afectiva i sexual.
Sí.
Pot ser, Carme, històricament s'ha tancat massa el focus en l'aspecte purament fisiològic del sexe i s'han deixat de banda els sentiments que hi van lligats?
A veure, potser, la gent del carrer o quan es parla així d'educació sexual, potser sí, no?, en general. Però jo penso que els professionals que ens dediquem a aquests temes sempre ho hem inclòs. I, a veure, i sempre diem que sexualitat i educació sexual no és només genitalitat, no és només parlar del preservatiu i parlar del penis, sinó, evidentment, doncs, parlar de diferents tipus de famílies, parlar, evidentment, doncs, dels abusos sexuals, parlar també, doncs, de coses que són divertides també, com l'enamorament, i que pot estar molt bé, però també d'aspectes que doncs, no són tan macos o tan bonics i que a vegades encara costa molt més de parlar, com deia, com l'abús sexual, per exemple, o la prevenció de l'abús sexual.
Escolta, perquè un fill tingui la millor informació sexual possible, l'ideal és tenir una mare sexòloga com tu, m'imagino.
No,
de vegades, Carme, per molt sexòloga que siguis, clar, no resulta fàcil a tu,
no,
tampoc.
No, i tant que no. A veure, la informació, diem que no és una vacuna infal·lible, no? Vull dir, però el que passa és que sí que és cert que L'important no és tant saber-ne molt sobre sexualitat. L'important és, doncs, comunicar-te. I comunicar i que els nanos i les noies parlin, no tinguin por a explicar-te coses, no? Vull dir, però no només a la sexualitat. I el problema que jo penso que té la sexualitat és que mentre, per exemple, d'alimentació, sí que li demanem al pediatre, d'acord? Doncs escolta'm, no sé, sí, què ha de menjar un nen,
sí,
o què passa amb un nen, doncs, i t'expliquen una mica tot el tema més evolutiu, quan els portes de ben petits al pediatre, al metge de família. En canvi, de la sexualitat no te'n solen parlar, i la gent tampoc no en demana. Saps? Vull dir que jo penso que és això, que hi ha professionals al voltant dels pares i les mares, i que per tant, doncs, també s'ha de demanar i s'ha de reivindicar també, doncs, preguntes sobre sexualitat dels nostres fills i filles, i de l'educació afectiva també, no? I això moltes vegades ho deixem de banda, o ens fa vergonya també preguntar, no? I els nanos, digues.
No, volia preguntar una cosa. Tu creus que és més fàcil per una mare parlar de sexualitat amb una filla i per un pare parlar-ne amb un fill? O no hi té res a veure? Ho dic perquè tu tens un fill. Creus que hi ha el tòpic aquest de les nenes amb la confidència?
No, em sembla que a vegades perpetuem justament, doncs, aquests tòpics, no? No, vull dir, a veure, és donar-los oportunitat de fer preguntes, de fer qualsevol tipus de pregunta, i de sexualitat també. I llavors, si no saps, doncs busques informació, i llavors, doncs, li dius al nen o la nena, doncs mira, això ho buscarem, o això anirem a la biblioteca, o ho buscarem al Google, o li demanarem al pediatre, o li demanem a la psicòloga de l'escola, saps? Vull dir que, perquè ja et dic, d'altres aspectes o d'altres temes sí que demanem, i en canvi sobre la sexualitat no. I el que és molt important és això, que quan t'expliquin qualsevol cosa, doncs no facis allò que escarafalls, oi, això, i estàs mirant això, o t'han ensenyat això a escola, o... Perquè ara amb els mòbils, pensa que, a veure, el meu fill a vegades em ve explicant qüestions que són anècdotes, que a vegades són divertides, però a vegades no tant, val? Perquè veuen vídeos, i determinats vídeos, perquè tots tenen mòbil, i llavors, doncs, clar, em ve explicant qüestions que dius, a veure, aclarim això, doncs això és una parafília, això quasi bé no es dona mai a la sexualitat habitual de les persones, perquè justament ho esteu mirant perquè us crida l'atenció, però justament això no és la sexualitat sana. Vull dir que coses d'aquest tipus, no? Vull dir que, i que, clar, ell sí que ve a casa i ho explica, i sí que és cert que quan érem una mica més petit, a vegades li feia el comentari, bueno, però això no ho expliquis gaire, perquè sí que és veritat que una mica la sensació, a vegades, de dir, ostres, doncs sí que ell, doncs, no tenia cap problema de comentar-li coses a casa quan preguntava, però a vegades pensava, bueno, no sé, si li va explicant tan bé a les seves amistats, no? Però,
De tota manera, hi ha pares i mares que es pensen que donant un condó als seus fills, està, que ja són pares enrotllats, moderns, que el nen ja s'espavilarà per saber com funciona tot això.
No, i és que això, clar, i això estem ja parlant dels 15-16 anys, però clar, què ha passat? Doncs als 10, als 11, als 12, d'acord? Però fins i tot, mira, l'altre dia vaig anar a fer uns tallers, doncs, en una escola, i curiosament les noies que tenien, doncs, 13 anys, encara no havien vist mai un tampó.
Ah, no?
No.
I tu us ho vas ensenyar per primera vegada?
Clar, per això, i tu dius, a veure, fins i tot estem parlant d'una cosa com és la menstruació, com és la regla.
Molt natural, no? Molt
clar,
molt normal.
Clar, i que aquelles noies, la que no la tenia ja, estava a punt.
Clar, t'ho diràs.
Clar, i no n'havien vist mai cap, i els hi vaig desmuntar, els hi vaig ensenyar, aquí veiem aplicador, sense aplicador. Doncs clar, qüestions aquestes, imagina't després explicar algunes altres coses més, no?
Clar. Tu també saps, Carme, que hi ha pares que pensen que pel fet de parlar de sexe amb el seu fill és com si estiguessin animant-los a tenir relacions, com si es donessin una empenta, i per això eviten el tema, perquè no els volen animar. Tu què els diries a aquests pares, Carme?
Doncs que això són mites, que això és mentida, que si no, doncs el que fa justament és que no hi ha res més lluny de la realitat, no? I que tots els estudis que s'han fet, hi ha altres països en els que hi ha una bona educació sexual, com per exemple pot ser Suècia, que la tenen des dels anys 50, d'acord? Doncs que els nois i noies que reben una correcta educació sexual, professionalitzada, democràtica, val, retarden l'inici de les relacions sexuals i són més responsables en les seves relacions, no només sexuals, sinó també afectives.
Carme Sánchez, sociòloga, codirectora de l'Institut de Sexologia de Barcelona i mare d'en Pau, que té ara 13 anys.
Sí.
Moltíssimes gràcies per haver la nostra trucada. Molt bona nit, i t'esperam a l'estudi ben aviat.
I tant. Bona nit i records a tots els que esteu aquí.
Hola, colega. Esta noche estamos solos.
Mola, ahora bajo.
Vale. ¡Lo sabía! ¿Qué escondes?
Porno.
No me mientas.
Vale, intento mandarle un mensaje a una chica por Facebook, pero me viene grande.
Pues estás de suerte. Si alguien conoce el arte de deslumbrar al sexo femenino, es un servidor.
Espera.
Enviar.
¿Por qué pones eso? Ahora ya sabe lo que pienso de ella.
Una sonrisa.
Oh, Dios, para allá. Ya solo podemos meter la pata.
Por favor, estás en manos del maestro. Sé cómo ligarme a una niña de 14 años. Para ti. ¿Qué se cuece esta noche? ¡Pup!
¿Qué se cuece esta noche? ¡Nadie dice eso! Voy al centro. ¿Quieres venir?
Cena en el Rosa Grill en una hora. Signo de interrogación. ¡Bumba!
A mi edad no se cena.
¿Cómo que no cenáis? ¿Y qué hacéis?
No sé, dar vueltas y saltar por ahí.
No puedes invitar a una chica a saltar por ahí.
Pues es mucho mejor que... Nos vemos ahí, besitos.
Ya estás, colega.
¡Tengo que prepararme! Vale, vámonos antes de que se me vaya el perfume.
Tenemos varios días para eso.
Era un altre moment de la mateixa sèrie que sentíem abans, Modern Family, i aquí escoltàvem com un pare aconsella un fill com s'ha de lligar una noia, però més que aconsellar-lo, de fet, li està fent els deures. Això és ajudar, Helena, tu què dius?
Home, no, l'important és que els pares no facin els deures als fills, sinó deixar que els fills n'aprenguin. De fet, la millor manera d'aprendre és viure-ho en pròpies carns, diguéssim, no?
En el teu llibre toques tots els temes possibles, també el de la identitat, el de l'orientació sexual. Si a molts pares ja els costa parlar de la sexualitat entre cometes normal, és que bé, la Carme estava parlant de tampons, una cosa tan lligada a la regla, a la menstruació, sí. I costa. Encara deu costar molt més als pares respondre preguntes sobre homosexualitat, bisexualitat, etc. Cal estar el triple de preparat o cal tenir una actitud, no sé, més oberta?
Clar, segurament s'ha de tenir una actitud més oberta. En el fons, quan els fills pregunten sobre això, els teus propis prejudicis guiaran la teva resposta, no? Llavors, és molt important no tenir prejudicis sobre això. I molts cops és el que diem, no? La persona homosexual no és homosexual perquè té relacions sexuals amb algú del mateix sexe, sinó perquè s'enamora i estima algú del mateix sexe. Per tant, la sexualitat és quelcom col·lateral, però l'important és l'amor, no? Aquí, llavors, si partim d'aquesta base, aquí és on els pares han d'entendre que una persona homosexual, bisexual, trisexual, el que sigui, és tan normal, com dèiem abans, com una persona heterosexual.
Xavi, tu no vas tenir cap mena de problema per dir als teus pares que eres gai, no? O sí?
No he tingut gaires problemes mai en aquest tema. No, jo crec que moltes vegades, i amb l'Helena sí que ho hem comentat, que hi ha un greu error a vegades de projecció, no? Com el que comentàvem al principi del programa, és a dir, la comunicació, que tanta vergonya fa moltes vegades parlar de fill a pare com de pare a fill. En aquest tema en concret, crec que aquí qui ha de, no et diré adoctrinar, però sí que guiar una mica els pares, en aquest cas vaig ser jo, és a dir, informar, precisament de trencar tots aquests estereotips que hi ha al voltant del món de l'homosexualitat, de la promiscuïtat, de tota la imatge que a vegades projecta aquest món.
Sí.
Moltes vegades és allò, no? Homosexual, doncs ja ets així, perquè estem tots fets de la... Es veu que ens fabriquen una mateixa fàbrica i sortim fets del mateix patró. I crec que moltes vegades és cert que no tens problemes, però sí que hi ha un temps, diré negociació, però de traspàs d'informació, és a dir, explicar-los com és la teva vida i deixar-los un temps d'assimilar i que ells puguin respirar doncs tot el que tu els hi vas dient. Moltes vegades no estic d'acord en que els pares diguin això és una cosa temporal, ja et portarem al metge, no et preocupis.
Que encara passa,
però també crec que moltes vegades, contràriament, el fill o la filla ja es posa en guàrdia amb el pare, no? Allò de, jo sóc així, prou. No, el pare també has d'entendre que els pares necessiten un temps, sovint, i
per assumir una realitat.
Per assumir la realitat i per assumir la teva realitat, com tu ets, que per sobre de ser homosexual, ets persona i tens la teva vida. Una cosa no té res a veure amb l'altra.
I tant. Per cert, Xavi, me la demanaves abans.
Sí.
A Nos de Mallorca.
T'anava a dir abans d'acabar el programa, eh?
Rava, sí. Fava, pastanaga, pardal, per exemple.
Bé,
hi ha molt més.
Em quedaré amb el rava.
Adolf, el que ha passat tota la vida és que quan un nen petit o una nena es toca els genitals, molt sovint els pares tenen l'impuls de dir-li que això és una porqueria, que això no es fa. Que no et toquis. Això és molt, molt freqüent. Ho han fet malament o ho fan malament?
No,
No, no, això no ha traumatitzat mai a ningú, perquè això són criatures petites i se n'obliden al cap de 10 minuts.
Helena.
En general no traumatitza, però malauradament, quan és una cosa repetitiva, molts cops hi ha un moment en l'etapa de tota persona, que és quan és petita, que és quan descobreix els seus genitals, no? De manera conscient. Jo tinc un fill de 8 mesos que se'ls ha descobert fa molt poquet, però clar, no és conscient, clar. No? I es toca i és molt divertit, no? Però hi ha una edat que segurament està al voltant dels 2, 3, 4 anys, que és quan es passa per l'exhibicionisme, que és quan ensenyes els genitals a la família i quan te'ls toques davant de la família, que si reps constantment càstig, llavors això, nosaltres a teràpia ens trobem gent que se'n recorda d'aquest descobriment, d'aquest mal descobriment dels seus genitals, perquè ho viuen amb doncs com algo dolent, no? Llavors, molts cops el que diem amb els pares és que si veuen un fill que s'està tocant, no passa res, vull dir, no cal dir-los que no s'ha de fer, sinó molts cops acompanyar-los a que es pot fer en privat, no? I que ajudar-los a entendre que és algo íntim i que forma part d'aquesta privadesa que dèiem abans, no?
Des de saber com donar eines als fills per prevenir abusos fins com reaccionar si la nostra filla queda embarassada o si el nostre fill ens diu que prefereix jugar amb nines abans que amb cotxes. El llibre que avui us hem presentat, Parlem de sexe a casa, s'hi explica tot això i moltíssimes més coses amb un to didàctic, pràctic, que us recomanem de totes, totes.
Que la gent l'ha de comprar.
Exacte.
Això és així.
No ho he dit jo, eh?
No,
tu no ho has dit. Gràcies. Helena Crespi, moltes gràcies per haver escrit aquest llibre i sobretot per haver-ne volgut venir a parlar al programa. Esperem que ens tornis a acompanyar ben aviat.
Gràcies a vosaltres i encantadíssima.
Gràcies, Xavi Canalies. Gràcies a tu també.
Gràcies, Pau.
Ja saps que m'agrada que vinguis.
Hem de venir un dia, hem d'inspeccionar, hem d'investigar més sobre el tema de les paraules que teniu per sesilles a nivell sexual. Això té un tema, eh? Aquí hi ha un tema.
És un gran tema. Gràcies també, doctor Benya, com sempre, per haver vingut. Se'ns acaba el temps per avui, així que us deixem que aneu a dormir, o no? Feu el que feu, esperant que tingueu una bona nit i, com sempre, un molt millor sexe.